Microver. Edita i presenta Paco Tafalla.
I una setmana més a la sintonia d'Antena Caro arriba aquesta edició del programa a Microver. Ja sabeu que durant aquestes últimes setmanes estem fent un repàs amb els diferents regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes per fer valoració de les seves respectives regidories. I avui, el darrer programa d'aquesta edició de Microver d'aquest 2024, tenim com a convidat al màxim responsable del municipi de Roquetes, l'alcalde, Ivan García. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'hem convidat per a fer, naturalment, un balanç d'aquest any 2024 i també un petit avançament del que es prepara per a l'any 2025. Vostè, com a màxim responsable de l'Ajuntament de Roquetes, doncs està clar que està al dia de totes les activitats, projectes que es porten a terme en les diferents regidories. Així que és moment per a fer un repàs global. De tota manera, si li hagués de ficar un titular en aquest any 2024, com el qualificaria?
Home, és un any... sempre som recurrents dient que és històric, però sí que el 2024 és un any que passarà a la història a Roquetes, perquè per primera vegada disposem d'una llar d'infants pública al nostre municipi. És un fet que no passa tots els dies i del qual hem d'estar molt orgullosos, a part de tantes i tantes coses que han passat durant aquest any, però si n'hem de destacar una, destacaria aquesta.
Doncs si li sembla, comencem fent repàs a projectes i obres que s'han fet a Roquetes durant aquest 2024. Una d'elles, naturalment, és la llar d'infants. Podem dir que s'ha construït, no sé si en un temps rècord, tot i que sempre hi ha entrebancs d'última hora, no?
Bueno, sí, se pot dir amb la cara ben alta que s'ha fet en un temps rècord tot el procés. Estem parlant en 13 mesos, s'ha fet una modificació urbanística, s'ha fet el projecte. Destacar que el projecte s'ha fet des del propi ajuntament, no s'ha fet externament. S'ha licitat l'obra, s'han buscat els diners i s'ha fet l'obra. En 5 mesos s'ha pogut construir un edifici en primera qualitat, en totes les dimensions que són necessàries per a donar el servei. I hem d'estar orgullosos, això ha sigut gràcies al treball i la dedicació de moltíssima gent i moltes hores, i també que vam tindre la sort de tindre una empresa que ens ha complit els terminis i els acabats, i als quals també ho hem d'agrair. Però són moltes i moltes hores de feina de moltíssima gent, molts deneguits i moltes enrabiades, però que al final ho han pogut tirar endavant, i ara mateix he passat a saludar-los, i és un orgull poder entrar a saludar i veure els xiquets i les xiquetes, que al final són la llavor de la nostra ciutat.
Més que satisfets, no, d'aquesta obra?
Home, jo com a alcalde sí, se fan coses molt, molt xules al municipi, però està... podem dir que és l'obra de legislatura, però segurament que ne vindrà alguna més abans d'acabar la legislatura, que també crec que serà una actuació històrica per al municipi.
De tota manera, quan repassem projectes i obres, sempre hi ha algunes que són més visibles per a la ciutadania, en aquest cas com la llar d'infants, però d'altres que són importants i potser no són tan visibles, com per exemple el tema de l'aigua potable al municipi de Roquetes.
Pues sí, són d'aquelles actuacions que molts de polítics segurament que deixen de fer perquè no venen, però que considerem que des de l'equip de govern considerem que s'han de fer. En aquest cas, enguany ja s'ha començat, estan en execució les obres, l'estació de tractament d'aigua potable de Pilans, una obra totalment necessària per a poder evitar en un futur problemes a l'hora de subministrar l'aigua potable als municipis. Som dels primers municipis que comencem a actuar al territori en aquest tema, i estem veient que hi ha municipis que comencen a tindre problemes perquè les qualitats de l'aigua són bones, però els paràmetres que les regulen cada vegada són més petits, i el que provocaran és que sortiguen d'aquests paràmetres, i si no tens l'estació de tractament d'aigua potable, doncs el que tocaria és tancar el grifo. I per això ens hem avançat, hem fet una obra important de més de 500.000 euros, de les quals sempre dic que obriràs l'aixeta i això no es veurà, però que és necessària per a tota la ciutadania.
En definitiva, podem dir que la ciutadania de Roquetes té una aigua al grifo de bastanta qualitat, no?
De bastanta qualitat, no, jo diria que de qualitat màxima, molt més qualitat que la que poguéssim comprar a qualsevol supermercat, segurament, perquè els controls que passa l'aigua potable, no de Roquetes, sinó de tots els municipis, són molt més grans que, desgraciadament, i així, quan tinc l'ocasió, em queixo que els controls que han de passar les marques embotelladores.
Naturalment, parlant d'obres, podem dir que majoritàriament les obres que es porten a terme al municipi estan centrats en el nucli urbà de la ciutat de Roquetes, tot i que a la Raval de Cristo també es fan diferents actuacions, i de fet aquest 2024 també se n'han fet d'importants a la Ravaleta.
Pues sí, s'ha pogut acabar ja el que és l'altell del casal de la Ravaleta. Ja fa uns anys vam fer l'actuació a tot el casal i ara s'ha pogut acabar l'altell i habilitant despatxos per a les dues entitats de la Raval de Cristo. Una obra necessària per a també acabar d'aïllar tèrmicament i acústicament el que és l'edifici, que està acabada i que ara estem pendents de buscar el disseny del mural que volem pintar a les façanes, que són unes façanes molt grans i les quals volem pintar un mural, que en les properes setmanes suposo que ja sortirà la llum, i donar-li encara més vida al cor de la Raval de Cristo.
La Raval de Cristo i Roquetes, que formen tot aquest nucli de ciutadania, i naturalment la comunicació entre aquests dos nuclis és important, i això es fa a través del camí del mig, no?
Sí, el camí del mig, que ja en el seu moment el vam reformar i que ara també una actuació que farà la Diputació de Tarragona millorarà també els accessos entre Roquetes i la Raval de Cristo, habilitant voreres allà on encara no n'hi ha, i que això també ajudarà a tindre una altra via per anar a peu o en bicicleta als ciutadans de Roquetes a la Raval de Cristo o viceversa.
Vies de comunicació com aquest camí del mig que uneix la Raval de Cristo i Roquetes, però al terme municipal tenim molts de quilòmetres de camins rurals i naturalment també se'ls ha de fer un manteniment.
Sí, és una de les despeses importants cada any del pressupost. És una aposta de l'equip de govern. Segurament a vegades tenim disputes en altres grups que consideren que estem invertint massa en camins, però al final el món de la pagesia necessita el nostre suport i el nostre suport és que puguen arribar d'una manera digna a les seues finques per a poder treballar-les. I també cal recordar que a Roquetes prop de 2.000 persones viuen al disseminat i encara que no ens agrada, perquè això el que dificulta en casos de fenòmens meteorològics adversos ens dificulta molt poder-los satisfer l'accés, hem de pensar que estan vivint, volguéssim o no, estan vivint 2.000 persones al disseminat i també necessiten uns camins de la manera més digna per a poder arribar a casa. Això es transforma en este 2024, són obres que començaran ara a principis del 2025, perquè una ja està adjudicada i l'altra està en fase d'adjudicació, que és una obra de 300.000 euros de millora de camins, en els quals se milloren, entre d'altres, el camí del Barranc de Lledó, Panxa Blanca i el Terrapico, i després tenim una obra importantíssima del camí del mig, el tram de la Raval de Cristo fins a la C12, per detrás de l'empresa Padesa, que és una via totalment necessària en cas de col·lapse de la C12 per a donar servei, que s'ampliarà i s'asfaltarà dignament, per a que una via que està utilitzant molta gent i que s'ha quedat molt, molt petita, i és que, com dic, és una actuació que es farà els primers mesos del 2025, però que ve del pressupost del 24.
I a banda dels camins rurals que bordegen el casc urbà, dintre del casc urbà també fa falta alguna reparació, alguna ampliació, alguna reforma dels carrers?
Sí, moltíssimes. Ara estem treballant ja el projecte per a la millora dels carrers. Encara no, hi ha gent que em pregunta com s'iran, encara no ho sabem, s'està redactant el projecte, ja s'han fet els aixecaments topogràfics i s'està redactant el projecte, hem de saber també ajustar-lo dintre l'import de les nostres possibilitats, però sí que la idea és intentar transformar gran part del casc antic i dotar-ho d'uns carrers ja en unes voreres dignes. Fa molts anys que estan construïdes i que ja es mereixen una vegada tindre unes voreres dignes, com s'ha anat fent, per exemple, a Raval Nova o a la part darrere de l'església, i ara necessita tota la part esquerra del carrer Major, necessita una reforma integral i donar-li vida en aquells carrers que ens ho permeti que fica verd i donar una mica de vida a un casc antic per a intentar també que la gent aposte per viure-hi allí, reformar cases i que no evitar que cada vegada es quedi més desert.
De tota manera, potser hi ha projectes que estan més avançats, com per exemple podria ser el cas de la rotonda de l'1 d'octubre.
Bueno, està avançat, hi ha un tràmit urbanístics que sempre són molt espaiosos i esperem també que durant el 2025 poder executar l'obra, el primer semestre del 25 poder executar l'obra que ha de fer l'Ajuntament, i després ja tenim el compromís de la Diputació de Tarragona que vindrà i acabarà de construir la rotonda aprofitant tota la millora de la carretera del Mas de Barberans, i una de les actuacions és la construcció d'esta rotonda per a nosaltres necessària, que donarà accés dignament al carrer 1 d'octubre i a tot el trànsit que va cap al pavelló i de retruc també cap a les oficines del Parc Natural i el Regués i el Farà de Carles.
I totes aquestes actuacions i projectes que estem comentant naturalment depenent del seu finançament, del seu pressupost, i si parlem de finançament a l'Ajuntament de Roquetes, si parlem de diners, pel que fa al deute municipal, com el qualificaríem?
A dia d'avui és diria que tanquem l'any amb un deute quasi inexistent. Estem parlant de 100, perdó, de 70 i pico mil euros, és inexistent. Som conscients que segurament, que el 2025 generarem deute, perquè tenim la capacitat, podem arribar fins al 110%, cosa que no farem, però hi ha la capacitat d'adquirir deute, però també tenim la capacitat d'adquirir deute perquè la tesoreria està en molt bon estat i segurament que la mateixa tesoreria ens oferirà la possibilitat de poder pagar els interessos d'este deute que adquiriguéssim. Això no sol passar, però això se diu una bona gestió, que el que et permet que aquells diners que tu tens te permetin endeutar sense que això te costi més diners.
I naturalment, si parlem de diners, hem de parlar de la part del ciutadà. Els impostos que paguen els ciutadans a Roquetes, com són?
Bueno, des de fa molts anys són els mateixos, llevat de la taxa de residus, que com tothom ja sap, perquè s'ha fet famosa, i això és bo que també arribi a tothom. Hi ha una normativa europea que obliga als municipis a repercutir el 100% del cost real dels residus, de la taxa de residus, per a conscienciar la ciutadania de la importància de reciclar, i així ens ho ha tocat fer. L'any passat havíem fet una petita pujada i enguany ens ha tocat pujar fins a arribar a aquest 100% que ens demana la llei, i d'esta manera això anirà seguit de diverses actuacions de conscienciació, d'esta manera intentar d'una vegada per totes que la gent prengui consciència que cada cosa s'ha de tirar al seu lloc, perquè si no el que farà el rebut és seguir pujant.
Això vol dir que l'Ajuntament de Roquetes no pot bonificar el rebut de les escombraries, es veu obligat a que siguin els ciutadans els que paguen el 100% del cost total.
La llei és molt clara, qui menys recicla, més paga. Aquí no discrimina de temes socials, de necessitats de les famílies. La família en més nombre de, la llei ho diu molt clar, la família en més nombre de gent, en teoria és la que més hauria de pagar. Intentarem modificar la taxa l'any vinent per a fer-la de la manera més segura per a tothom, perquè és injust que una família d'una sola persona hagi de pagar el mateix d'una família de quatre persones, però com dic, la llei és molt clara, qui més genera, més ha de pagar.
Parlem ara, si li sembla, de coses més agradables, més festives, d'esdeveniments. Naturalment, si parlem de les festes majors de Roquetes i la Ravaleta, podem dir que també aquest any han estat espectaculars, no?
Bueno, podem estar molt satisfets de com han anat les festes i de poder tindre unes entitats, en aquest cas el Patronat de Festes i la Comissió de Festes de Raval de Cristo, com a altres entitats en tots els àmbits, però si parlem de festes, en aquestes dues entitats que tiren endavant unes festes úniques al territori, cada una se caracteritza per unes coses, però hem d'estar molt orgullosos, saben que tenen el suport econòmic i logístic de l'Ajuntament sempre que ho necessiten, però al final les màquines motores són ells i ho fan excel·lent, d'una manera excel·lent, i només podem felicitar-los i estar al seu costat en tot allò que necessiten.
De tota manera, vostè com a alcalde, quan parla amb altres persones o amb altres alcaldes d'altres municipis, quan parla de les festes majors de Roquetes, què és el que més destaca?
Bueno, ara últimament, i és un goig com a alcalde, quan parles en altres municipis comencem a fer ràbia, perquè se'n donen compte que a Roquetes s'estan fent moltes coses, que totes tenen acceptació, i això és important, activitat que es fa, activitat que té molta assistència i molta acceptació, i que bueno, podem dir, i ho podem dir en orgull, i així hem de seguir treballant, no mos ho hem de creure, hem de seguir treballant igual, que som l'enveja en moltes coses al territori, i això és fruit del treball i la dedicació de moltíssima gent i moltes ganes de fer això, de fer que Roquetes sigui un referent i fer que passin moltes coses a la ciutat, perquè si passen moltes coses vol dir que la ciutat està viva, i jo crec que està més viva que mai, i esperem que això duri per molt de temps.
Aquesta, podem dir, enveja sana que ens comenta, que tenen altres municipis, de les coses que s'arriben a fer a Roquetes i de coses que són novedoses, tot i que ja podem dir ja estan consolidades, com per exemple és l'Unicorn Sprite Ebre.
Pues sí, va ser una aposta, l'any que ve, esta setmana hem presentat, l'any que ve serà la quarta edició, va ser una aposta el primer dia. És un fet distintiu que ens referencia com a ciutat referent en temes d'igualtat, i d'això ens genera molt d'orgull, a mi com a alcalde ens genera molt d'orgull que es conegui Roquetes per moltes coses, però que una sigui esta, i seguirem apostant. Tenim també al costat d'una altra entitat local que treballa molt, que es maneja, se sap maneja molt bé a l'hora d'aconseguir finançament de totes les entitats, en aquest cas l'Ajuntament, però entitats superiors, i això és d'agrair. Al final el que surt és un festival emblemàtic i referent al país.
Un festival que va creixent fins i tot en dies de celebració, perquè l'any 2025 es farà en dos dies.
Sí, això se diu que quan vas fent les coses vas aprenent, i el que m'ha après és que tot el que és la part protocolària i parlaments se traurà del mateix festival, perquè al final és un dia que la gent ve a reivindicar i a passar-se-ho bé. I això es farà un altre dia, crec recordar que és el 17 de maig, que també coincideix amb el Festival d'Eurovisió, i aquell dia es dedicarà a fer tots els parlaments, a fer tot l'acte institucional, i també s'acabarà en una festa aprofitant l'Eurovisió.
Un únic Pride Ebre que es porten a terme moltes activitats, moltes proves, i una d'aquestes proves podem dir que l'alcalde de Roquetes és especialista, no? Com és la carrera dels tacons?
Pues sí, portem tres edicions i tinc la sort d'haver-ne pogut guanyar dos, i ahir els ho dia que intentaré guanyar la meva tercera, que serà la quarta edició.
Això requereix molt de preparament?
Pues el primer any vaig preparar i no vaig guanyar, els altres anys no m'he preparat i he guanyat, doncs vol dir que no cal entrenar.
I si parlem d'esdeveniments importants al municipi de Roquetes que tenen una repercussió a nivell de les Terres de l'Ebre i també a nivell de Catalunya, com és l'Unicorns Pride Ebre, parlem d'altres esdeveniments, en aquest cas musical i cultural, que també porta una llarguíssima trajectòria, com és el Tradicionarius a Roquetes.
Pues sí, també va ser una aposta en el seu temps de l'equip de govern que estava llavors, i que ha seguit en el temps, i que hem de seguir apostant, perquè al final és un tipus de suport, és un suport a un tipus de música que necessita d'aquest suport de les administracions, i la gent que es dedica a aquesta música sap que Roquetes tindran la porta oberta i que seguirem apostant per la música folklòrica i sobretot pel nostre Tradicionarius, que porta més de 30 edicions, i això ja demostra que és una aposta clara, que els anys ho consoliden i així volem que siguin. Després s'ha anat incorporant també l'Ebre Folk, que és ja més de Jota Versada, del qual també som pioners a Roquetes, i l'aposta clara, jo crec que culturalment, que tothom té clar que Roquetes s'aposta per la cultura. Això ens porta a vegades alguna baralla a nivell de govern, no intern, a nivell dels altres grups, perquè consideren que ells diuen que ens gastem massa diners en festes. Jo crec que ens gastem en cultura, i gastar diners en cultura beneficia a la ciutadania en moltes més coses que allò de sortir un rato de casa i passar-ho bé. Al final és la cultura ens entra dins i ens dona, crec que ens dona un futur millor.
Esdeveniments culturals que es porten a terme a Roquetes i també a altres municipis del territori, si parlem de fires, perquè gairebé tots els municipis tenen la seva fira, i Roquetes també té la seva fira del vi.
De Roquetes vi i Punyetes Baixa.
I Punyetes Baixa.
Pues sí, va ser una aposta ja consolidada i que cada any està sent un èxit. I com dia abans, és no només una fira gastronòmica, sinó que el que crec, i així mos ho diuen tots els visitants i la gent que està exposada, que és el que ho diferencia en moltes altres fires, és que introduïm la cultura, i és una fira a la qual tota la tarda estan hi havent actuacions de gent del territori, culturals, de tot tipus, i això és el que fa, jo crec, una fira crea un ambient únic a l'Hort de Cruells, on pots degustar els millors vins, els millors productes locals, gràcies als restauradors, i també la millor cultura i la millor festa del territori. Això és un conjunt que fa que la Fira de Roquetes, la Fira del Vi de Roquetes, sigui una fira única, i que cada vegada vingui més gent de fora, i això, per això es va crear, perquè al final crear un cap de setmana on la nostra ciutat sigui visitada per moltíssima gent.
Fires, certàmens, esdeveniments culturals que al llarg de l'any es porten a terme a Roquetes, i sembla que no n'hi ha prou, que se'n creen de nous, com per exemple aquest 2024 s'ha portat a terme aquesta gastrocasa. La casa per a que els restauradors en facin profit del que els caçadors doncs cacen?
Sí, sí, la casa normalment és un sector que la gent no està molt ben vist per la ciutadania, i des de, bueno, ja vam dir-ho al moment de presentar el Gastrocasa, que creiem que és totalment necessària. La casa, a part de ser un hobby, estan fent una tasca a la població importantíssima, estan controlant el desbordament d'animals com poden ser el jabalí, com poden ser els conills, ens estan ajudant moltíssim, perquè si no els tindríem, com estem veient a la televisió en altres municipis, els tindríem passejant per dins del poble, com alguna vegada també ens ha passat. I això és una feina de gent que fa desinteressadament durant tot l'any, no només en diumenge, la imatge que tenim, que van a morzar i després van en l'escopeta a pegar tiros. Els caçadors tots els dies de l'any treballen per a controlar aquestes colònies, sobretot a l'estiu, portant aigua i menjar per a evitar que baixin a les zones urbanes. I el que volíem era, a part de donar-los suport, com venim fent, promocionar esta car de caça, que cada cap de setmana, ara mateix a l'hivern hi ha batudes, cada cap de setmana es maten bastants jabalins, i ojalà se'n matessin més, perquè voldria dir que els estem eliminant, cosa que de moment encara ens estan guanyant ells. I està car, ha de tindre una sortida, per això vam pensar en fer este certamen, que jo crec que és molt acertat, per a promocionar esta car de casa i que els restauradors puguen oferir-la a un menú i que la gent la pugui consumir com a un fet normal, com pugui ser un pollastre o un altre animal dels que mengem.
Quina ha estat la resposta dels restauradors en aquesta gastrocaça?
Bueno, tot costa a l'inici. Enguany se va fer de manera que van vindre restauradors importantíssims del territori del país a elaborar plats. Segurament que això anirà canviant. Van vindre restauradors, poquet a poquet, aquestes coses han d'anar introduint poquet a poquet, han d'anar coneixent els canals per a poder comprar esta car. No preteníem tampoc que ens un demà anar a totes les cartes i trobar car de casa, però que se'n parli i que poquet a poquet vagi entrant en aquestes cartes dels nostres restaurants. I un certamen que també estem molt contents, perquè fa poques setmanes hem rebut la notícia de que la Diputació de Tarragona ens donava un premi per considerar que és un certamen totalment adequat per a promocionar, en aquest cas, la caça i tot el que fa referents a fenòmens mediambientals. Molt contents, perquè al final són 10.000 euros que ens aniran molt bé per a poder preparar la propera edició.
De tota manera, a banda d'aquest premi econòmic, suposa que el reconeixement a que aquestes idees són bones i que tenen acceptació també, això doncs és d'agrair, no?
Pues sí, perquè com en tot, detrás hi ha moltes hores de feina, en este cas del regidor de Medi Ambient, de gestió ambiental, moltíssimes hores de dedicació, i al final no sempre la vida, però sempre hi ha fruits. Quan tu treballes pots recollir els seus fruits, i en aquest cas pot estar orgullós de que la Diputació li ha pogut atorgar este premi, i això, donar-li ganes de millorar aquelles coses que sap que segurament no han anat del tot bé de cara a l'edició del 2025.
De tota manera, que una ciutat vagi progressant, que es vegi activitat, també depèn de la part social del municipi, és a dir, de les entitats culturals, socials i esportives, que podem dir que aquí a Roquetes podem estar més que satisfets també.
Molt satisfets, sempre ho dic, són el motor de Roquetes, moltíssimes en tots els sectors, i cada una en el seu sector són referents, no a Roquetes sinó al territori, i això és per estar molt orgullosos, perquè al final són gent que trauen hores de família, trauen hores de son per a fer coses per al bé comú, sigui esportivament, culturalment, socialment, mediambientalment, de totes les classes, els que ens organitzen les festes, xiquets i xiquetes que el cap de setmana competeixen en motos, van a córrer, juguen a futbol, juguen a voleibol, és moltíssima gent, al final és moure tota una ciutat i estar molt orgullosos de tindre el múscul associatiu que tenim a Roquetes, i nosaltres l'únic que podem fer és donar-los tot el suport dintre les possibilitats i fer-los entendre quines són les possibilitats per a que ningú s'enfade i intentar tractar tothom per igual, sempre i quan sabem que hi ha gent que necessita més necessitats, perquè tot allò que fan repercuteix molt més. Però la nostra feina és això, intentar donar-los tot el suport, donar-los totes les instal·lacions que necessiten en les millors condicions, i això també ho han de valorar. És una de les coses que l'any que ve volem ficar més en peu, això, i que sàpiguen què costa tindre unes instal·lacions com les que tenen, per a que les conservin millor i que valoriguen més tot allò que la resta de ciutadania fa per a que cadascú pugui desenvolupar les seues tasques. Segurament això és més a les activitats esportives, però en totes les activitats, però sobretot si les esportives, perquè hi ha uns equipaments que costen molts diners de mantindre i que no estic dient que no els cuiden, perquè per sort els cuiden molt, però que siguin conscients del que costa poder tindre les instal·lacions com les que tenim, que crec que tenim unes grans instal·lacions.
I parlant d'entitats esportives, hem de dir que les entitats esportives de Roquetes també fan com ambaixadors i porten el nom de Roquetes fora de les nostres terres.
Pues sí, estem contentíssims. Les dues entitats grans, el futbol i el vòlei, estan treballant molt bé la base. Molts xiquets i xiquetes estan practicant esport, que al final és el que interessa. S'estan fent bé les coses i això arriba als seus primers equips. Tant el futbol com el vòlei estan en posicions a la seva lliga molt amunt, molt... que a vegades fem una mica de risa, ostres, si pujarem, doncs bueno, sí, ojalà poguéssim pujar, i l'Ajuntament farà tot el possible perquè es pugui pujar i es pugui pujar de manera dignament. El futbol està fent una gran temporada i el vòlei, no cal dir-ho, que ara, com tots sabem, s'ha classificat per a la Copa Príncep, una cosa històrica, on competirà contra Benidorms, Barça, Santander, contra grans ciutats, i després arribarà este poble de 8.700 habitants que intentarà ficar-los les coses difícils, i que això hem d'estar tots molt orgullosos i per part nostra intentar donar tot el suport possible, perquè és una cosa històrica tindre un equip del nostre poble jugant a segona divisió estatal i damunt classificant-se per a una copa on només se classifiquen els millors.
Suposo que això té més mèrit comparant-se en altres equips que potser tenen més pressupost i tenen potser més jugadors professionals.
Pues sí, perquè segurament les finals crec que són 9, 10 i 11 de gener, i el primer partit jugaran contra un equip que hi ha 15 homes que estan pagant, estan cobrant, són professionals de jugar a vòlei, quan aquí estem jugant en xiquets juvenils, en xiquets de casa, en joves de casa, que estan entrenant tots els dies, que acaben de treballar, van a entrenar, s'entornen a treballar, tornen a entrenar, estan entrenant tots els dies, hi ha dies que entrenen dos i tres vegades, i això té més mèrit que aquell que es pot dedicar plenament. I bueno, suposo, com així m'han traslladat, que aniran a donar guerra i intentar donar un susto a algú. I aquestes coses passen, perquè a vegades els grans, no per ser grans, han de guanyar.
Això també, no sé si vostè com a alcalde li porta una certa pressió de millorar instal·lacions, de fer ampliacions, de nous projectes esportius.
Bueno, tenim una, en este cas el pavelló, tenim una instal·lació de primer nivell, i així ens ho diuen, que és el millor pavelló que estan jugant, i recordo que estem jugant, ara mateix estan jugant a València, Castelló, Barcelona, a Saragossa, i quan ens diuen que és el millor pavelló dels que estan jugant, ostres, això ens ha d'omplir d'orgull, a part de que és el millor pavelló i el que té més públic als partits. Però els clubs es van fent grans, tant en aquest cas el vòlei com el futbol, es van fent grans i les instal·lacions es van quedant petites, i això és una sort, i la nostra feina és treballar per a dotar-los d'aquelles instal·lacions que necessiten. En el cas del vòlei, en un futur esperem poder tindre un segon pavelló, perquè en ells els anirà bé, com anirà bé el futbol sala, com si algun dia surt alguna altra entitat de bàsquet o d'alguna altra esport que ho necessite, però que també anirà bé a l'Ajuntament per a poder tindre un espai on celebrar, per exemple, ara mateix el cap d'any, sense tindre que tancar el pavelló esportivament. I això algun dia arribarà, s'està treballant per a que això arribi, s'estan fent els primers passos, en això no vull dir que l'any que ve o l'altre tindrem un pavelló nou, que la gent sempre s'ho agarra tota en molta rapidesa, però s'estan fent els primers passos per a això. I en el cas del futbol s'està ja treballant per a que, si podem, l'estiu del 2025 poder transformar el camp de gespa natural a gespa artificial, i d'esta manera fer que tots els equips, tants equips que hi ha, puguin tindre unes instal·lacions com mereixen per a poder entrenar i jugar de manera més digna del que ho estan fent ara.
Avui al nostre programa a Microbert tenim com a convidat a l'alcalde de Roquetes, Ivan García, per a fer un balanç de les diferents actuacions, projectes i activitats que s'han portat a terme al llarg d'aquest 2024. I naturalment tot el que estem parlant, com sempre, va lligat a la part econòmica, al pressupost. I parlant de pressupost, fa pocs dies es va aprovar el nou pressupost de l'Ajuntament de Roquetes per l'any 2025, també cada vegada en una mica més de diners, de... per a poder portar a terme aquests projectes. Com qualificaria el pressupost del 2025?
Com a número és el que ens tocaria en un any normal, perquè sempre hi ha una regla no escrita que els pressupostos d'un ajuntament ha d'estar sobre el 1 milió d'euros per cada 1.000 habitants. Tenim 8.700 habitants i es va aprovar un pressupost de 8,6 milions d'euros, vull dir que perfecte. Però això és una mica enganyós perquè dins del pressupost hi ha moltes subvencions, que això és treball que ha fet l'equip de govern per aconseguir diners d'altres administracions per a poder fer coses, i si traiem aquestes subvencions seguim tenint un pressupost encara una mica baix. Hi ha moltes maneres de fer créixer el pressupost, unes pujant impostos, cosa que intentarem no fer-ho, però sí que estem treballant per a anar-lo pujant, per a que tinguéssim un pressupost que ens pugui poder arribar a tot allò que necessita la ciutadania, que crec que este 2025 se pot arribar, si no tenim cap susto imprevist, podem arribar dignament a tot allò que necessita la ciutadania de Roquetes.
I impostos, parlant d'ordenances, també que continuaran igual el 2025.
Sí, sí, se van congelar, llevat, com hem parlat abans, de residus, i les altres estan congelades.
I naturalment, si parlem del pressupost general de l'Ajuntament de Roquetes de l'any 2025, parlem d'un altre pressupost que està englobat dintre del pressupost general, com són els pressupostos participatius, on la ciutadania té l'oportunitat de fer propostes i destinar certs diners a projectes que la ciutadania vota. De fet, d'any en any sembla que la gent hi participa més, no?
Sí, segurament que participa més en fer propostes que no pas després en votar-les. I això és feina nostra, vostra, de comunicació, per a arribar a la gent i fer que participi encara més. Però, com bé dius, crec que és el tercer any i la progressió ha sigut important, i així ha de seguir sent. I segurament que també de cara al 2025 no està el pressupost vam aprovar la mateixa quantitat, però si tenim la petita possibilitat d'incrementar la partida, es faria principalment perquè la Raval de Cristo, l'import que ja és justet i no permet fer moltes actuacions i intentar millorar-ho d'alguna manera. Ja estem estudiant la manera de fer-ho, i a veure si abans de traure la convocatòria hem pogut millorar el finançament.
Un finançament a través d'aquests pressupostos participatius que repercutiran també en els patis de l'escola de la Raval de Cristo.
De Roquetes. La Raval de Cristo és un parc més esportiu i de Roquetes per tercera vegada, i això vol dir que la gent de l'escola és la que més se meneja i se farà una millora en més sombreig. Sé que l'arquitecte jo encara no l'he vist, perquè suposo que tothom sap que també hi ha estat uns dies fora de joc, i sé que l'arquitecte ja té el projecte acabat i també les primeres setmanes de l'any es començarà a dur a terme.
I està clar que l'administració més propera al ciutadà és l'Ajuntament, i tota la gent que treballa, els administratius, els funcionaris, tots els treballadors de l'Ajuntament, doncs també necessiten eines per facilitar aquesta labor de cara al ciutadà. I una d'aquestes actuacions serà la digitalització que es portarà a terme a l'Ajuntament.
Pues sí, sempre dic, tenim dos motors. Un motor al municipi són les entitats i els altres són els treballadors municipals, que sense ells res seria possible, i són excel·lents dedicant-se plenament a fer possible tot allò que els polítics ens emperrem en fer, i que després són ells qui han de fer la major part de la feina. Saben que ens tenen al costat en tot el que necessiten, però són importantíssims per a poder tirar endavant i fer que Roquetes passen totes les coses que passen, i coses tan importants, i que menys que quan són necessàries fer renovacions i coses que necessitem per a treballar, que menys que estar al seu costat. La gent que s'ha mirat el pressupost verà dues partides. Una és d'una reforma de la sala d'oficines, del terra sobretot, i de tot el clavelitzat, que ja té uns anys i necessita una petita reforma. I després hi ha una partida importantíssima, que quan la gent la veu sobta, de 80.000 euros, que és l'adquisició d'un programa informàtic per a la gestió de factures. Factures l'Ajuntament ne gestiona moltíssimes, però necessitem canviar el programa, que té molts anys, que ja, pobre, ja ha donat de si el màxim que podia, i això costa 80.000 euros, i és bo que la gent també sàpiga que 80.000 euros pots asfaltar, sempre ho dic, pots asfaltar dos carrers, però que els treballadors de la casa, també els treballadors i tot l'Ajuntament, necessita d'aquests programes informàtics per a treballar d'una manera digna i traure's moltes hores de feina que després podran dedicar a altres coses.
8,6 milions d'euros de pressupost, 8.200 i pico d'habitants.
Ara 700, 1.700. Anem creixent, tenim la sort de ser dels municipis de Terres de l'Ebre que seguim creixent, i així volem que siguisque, i així seguim treballant per a juntament també en la Generalitat de Catalunya, per a que d'una vegada per totes es comenci a construir habitatge a la nostra ciutat, i si poguéssim seguir creixent com mereixem, i algun dia, no molt lluny, poder arribar en estos 10.000, que com a entitat municipal donaria una mica més d'oxigen perquè et permet accedir moltes més coses.
Perquè naturalment va creixent el número d'habitants, van creixent les feines, les tasques que es porten a terme des de l'Ajuntament. Això també potser implicaria tindre més personal o potser fer un ajuntament més gran?
Ja el tenim. L'any passat vam tancar, ara estos dies fem la felicitació de Nadal, l'any passat vam tancar el personal al voltant de les 75 persones i enguany ho tanquem al voltant de les 90. Això vol dir que s'ha incrementat, no tot és en personal directe, perquè sí que hi ha gent que està fent pràctiques, però bueno, és un increment important. Tenim un servei nou, la llar d'infants, que s'ha dotat de personal, i sí, cada vegada el capítol 1 del pressupost és més elevat, per això hem d'intentar que el pressupost sigui més gran, però que el capítol 1 sempre estigui al voltant del 40 i pocs, i no que s'atanci al 50% del pressupost.
El pressupost de l'any 2025, que tindrà també una partida especial, perquè l'any 2025 és un any molt especial per al municipi de Roquetes, perquè se compleixen doncs 175 anys del naixement de Roquetes com a municipi, i es vol fer una celebració important.
Home, crec que ens ho mereixem, s'ha de celebrar com cal, i així em consta que ja la nit de fi d'any ja començarà la celebració de l'any de l'aniversari, i cap al 14 d'abril segurament que tindrem coses per a celebrar aquests 175 anys com cal, com suposo que durant tot l'any, tant en festes com en altres esdeveniments, estarà sempre l'accent posat en aquest aniversari. Clar, estem treballant per al 14 d'abril, que sigui un 14 d'abril millor que els altres anys, i estem treballant una cosa que ens fa especialment il·lusió, que és l'agermanament en una ciutat francesa, que està al costat de Narbona, al lloc on tenim enterrat un alcalde de Roquetes, i que ja fa un parell d'anys que estem treballant en esta gent per a aconseguir aquest agermanament, que volem que es faci oficial al voltant del 14 d'abril, i d'esta manera poder estar agermanat en un poble francès que ens uneix moltes coses, i crec que és una cosa bonica, i ells també estan en moltes ganes de que es faci. Ara mateix en les ajudes al País Valencià estan al nostre costat per a quan acabéssim totes les activitats que estem fent de suport a la Dana de València, ells també han fet les seves activitats i ho farem conjuntament. Vull dir que ja estem treballant conjuntament en moltes coses, i crec que és una bona notícia que Roquetes se pugui agermanar en una ciutat francesa, i una ciutat on tenim un alcalde allà al costat enterrat.
De tota manera, per a tancar el tema del pressupost de l'any 2025, què és el que destacaria com a més important per a l'any que ve?
Bueno, el pressupost és enganyós, perquè hi ha actuacions importantíssimes que no estan dins del pressupost, que això el faria créixer molt més, perquè són actuacions o que venen del 24 o que se generaran al 25. Per exemple, la reforma dels carrers no està al pressupost. No tenim encara la quantia exacta del que costarà, però passarà del milió d'euros segur, que això s'haurà d'incrementar al mateix pressupost. En això vull dir que quan acabarà el 2025, el pressupost este de 8,6 segurament serà més 10, segurament molt més 10 que 8,6. No estan els carrers, no està la millora del camp de futbol, que anirà també al voltant dels 700.000 euros, no estan dins del pressupost, però que se n'aniran incorporant durant l'any. Dins del pressupost hi ha actuacions com la millora del pare Alberca, hi ha diverses actuacions com això que hem comentat de l'Ajuntament, hi ha actuacions importants, però les grosses no es veuen reflectides al paper a dia d'avui. Però que la gent estigui tranquil·la, perquè hem arribat, per exemple, en el cas del camp de futbol, que ja mos estan enganyant, que no està el pressupost i no es farà. No patisquen, que el camp de futbol se farà. Intentarem que es faci durant l'estiu, però també tothom ha de saber que l'administració ha de complir molts de tràmits, i que a vegades les coses no arriben quan un vol.
De tota manera, el pressupost, com diem, és una part important dels impostos que paga la ciutadania, però també és important la gestió que es fa des de l'equip de govern per tal d'aconseguir subvencions d'altres administracions.
Doncs sí, és la nostra feina, anar a plorar a altres administracions per a, i explicar aquells projectes necessaris per a poder tindre aquelles coses que creiem que són necessàries i que ens costen el menys possible. Una altra actuació que no està al pressupost és, per exemple, en aquest mateix edifici que ens trobem, la substitució de totes les finestres del centre cívic, biblioteca i casal de jubilats. Estem parlant de vora 300 i pico finestres, una obra que se'n va als 400.000 euros, importantíssima, i que és fruit del treball de buscar subvencions. Hi ha una part que la fica l'Ajuntament, però hi ha aproximadament un 75% del pressupost que ve finançat d'una subvenció, en aquest cas del Departament d'Acció Climàtica. Vull dir que és la nostra feina, és anar a tocar portes, anar a buscar subvencions per a poder fer aquelles actuacions i que els roqueteros i roqueteres mos costen el menys possible. Així va ser en la llar d'infants, en aproximadament el 40% va vindre finançat pel Departament d'Educació, però hem d'estar orgullosos que el 60% ha estat finançat en recursos del propi Ajuntament.
Suposo que també com a alcalde és satisfet de que la gent vingui a viure a Roquetes, una ciutat on es fa molta activitat, una ciutat que podem dir cada vegada és més respectuosa amb el medi ambient i també més florida.
Sí, fa poques setmanes ja tenim el títol, estem esperant que ens envien les plaques perquè així tothom ho vegi, de Vila Florida. Va ser una demanda, en aquest cas, del grup de Movem en una moció a l'Ajuntament, de la qual ens vam ficar a treballar de seguida. Ja tenim tot el tràmit fet, el pressupost ja està, la petita partida que val formar part d'aquest circuit de ciutats de Viles Florides, i esperem d'una vegada per totes ja poder acabar el nou contracte de jardineria, del qual hem tingut problemes en la licitació que s'havia fet i ara tornarà a sortir, i de manera de fer cada vegada una ciutat més verda, més agradable, com així s'intenta fer en totes les actuacions que fem urbanístiques, i així intentarem fer també en el casc antic, que cada vegada sigui més verda, més agradable i que convide més la gent a vindre a viure.
I també més sostenible, i com a administració propera donant exemples com per exemple l'adquisició de vehicles elèctrics.
Sí, això és una aposta clara, com tindre plaques instal·lades als edificis municipals. Ara mateix la llar d'infants ja està dotada de les seues plaques, i així volem seguir fent, apostant per les energies netes, i així ho fem en policia local, en serveis municipals i en tots aquells mitjans necessaris que necessitem per al dia a dia. I com n'hem parlat abans, també intentar anar pujant aquest percentatge de reciclatge, que costa molt, no a Roquetes, sinó que costa molt a tot arreu, però s'ha de millorar per deixar un planeta millor als xiquets i les xiquetes que venen.
Avui al nostre programa estem fent balanç de l'any 2024 amb l'alcalde de Roquetes, Ivan García. Hem repassat diferents actuacions de les moltes regidories que hi ha a l'Ajuntament de Roquetes, i naturalment ens trobem a final d'any, festes nadalenques. De fet, fa pocs dies van vindre les patges reials dels Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a recollir les cartes dels xiquets. No sé si com a alcalde de Roquetes també va entregar alguna carta. Què demanava?
Bueno, principalment salut, i més jo venint que he vingut d'un petit esborany a la meva vida, principalment salut, però després que la ciutat sigui tan dinàmica com està ara, i salut perquè així voldrà dir que podem treballar i podem seguir buscant tots aquests recursos per a fer la ciutat que volem. A la felicitació de Nadal enguany fico que el 24 hem posat una llavor, s'entén que és per la llar d'infants, i que esperem que en un futur els seus fruits siguin el més satisfactoris possibles per a tothom, però això se fa en harmonia, en civisme, sempre el demano, el civisme és importantíssim, però sobretot en salut per a poder tirar endavant el dia a dia i tot allò que creiem que la gent necessita, i fer costat als més necessitats, que també no els podem deixar mai de costat.
I aprofitant que el tenim aquí avui als estudis d'Antena Caro i a través del nostre micròfon, vostè com a alcalde, quin missatge enviaria a tots els roqueteros i roqueteres, rabaleros i rabaleres?
Pues bueno, estos dies que venen les festes de Nadal i l'entrada d'any, pues que intenten estar arropats de la família, que no deixin a ningú de banda, que estiguen envoltats de família i d'amics. Són dies per anar a això, que tinguin molt de civisme, que quan aquells paquets de regals arriben al contenedor de cartó, que passarà, i el dia 24 per la nit o el dia la nit de Reis està ple, doncs molts en portem a casa i els podem tirar el dia de Nadal o un demà i no passa res. I tindre este civisme, no només estos dies, sinó tot l'any, respectar a tothom i que al final aprofiten estos moments perquè els moments els vivim i, per desgràcia, no tornen.
Ivan García és alcalde de Roquetes, al que agraïm que hagi vingut als nostres estudis a explicar a tots els nostres oients de quina manera s'està treballant al municipi de Roquetes pel bé de la ciutadania. Com diem, moltes gràcies per haver vingut, bon Nadal i bon any 2025.
Moltes gràcies a vosaltres i aprofito per felicitar la gran feina que esteu fent, i així també és una de les coses que fa ràbia fora de Roquetes, perquè no només se fan coses, sinó que a part se comuniquen de manera excel·lent, i això és gràcies a la vostra feina, i encantat de vindre aquí una vegada més, i molt bones festes i molt bona entrada del 2025, l'any del 175 aniversari de la nostra ciutat.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.